A punt, hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
La primera promoció d'habitatges de protecció oficial a Ciutadella i que s'han de construir en el barri de Dalsa Quintana s'està retrasant. La promoció ha de servir per posar en el mercat immobiliari 60 pisos. Es tracta d'una de les promocions de protecció oficial que en teoria està en marxa però aturada perquè s'hi va haver hagut de suspendre el transcurs del procediment de contractació. Què passarà finalment amb aquesta promoció i amb les altres que hi ha projectades en els diferents municipis de Menorca per pal·liar la creixent i preocupant crisi de l'habitatge? Els veïns dels 57 pisos de l'Avinguda Verge del Toro s'han despertat avui amb una nova mala notícia, nova subhasta decretada judicialment i que torna a posar a la venda en el millor postor les seves llars. Una situació insostenible per a qualsevol persona o família que veu amb por poder quedar-se sense casa en qualsevol moment. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. IB3 Ràdio és dimarts, 12 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Per tots els herois que sempre s'aixequen i l'optimisme tenen de bandera, la compassió sempre els guia, porten l'escut amb valentia i no reben medalles ni distincions, ni es parla d'ells a les televisions. Tenen il·lusió a la mirada i les mans plenes d'esperances, una abraçada ben preparada i un somriure per regalar-te. Ho deixen tot sense dubtar, porten amb ells la voluntat. Em recorden que no estan sols, em motiven per donar el millor per tots els herois i els lluitadors que encara queden lluitant pel món.
I sí, sí, i tant que n'hi queden. Avui parlarem d'ells i d'elles. Avui és el Dia Mundial de l'Infermeria i des del Dia Menorca els enviem una forta abraçada, un dia per donar visibilitat a la important feina que fan els infermers i infermeres per tenir cura de tots nosaltres.
Herois de casa, herois de carrer, herois del moment o a temps complet del dia a dia.
Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, benvingut!
Bon dia, com va?
Molt bé, avui un dia fantàstic per ratllar d'infermers i infermeres que tan bona feina fan. Se celebra el 12 de maig perquè és el dia en què es commemora el naixement de la qui es considera la fundadora de l'infermeria moderna, na Florence Nightingale, infermera, escriptora britànica, que va ser qui va sentar les bases de la professionalització d'aquesta professió el 1860. Entre d'altres coses, va crear la primera escola laica d'infermeria del món a Londres. Na Florence va trencar tots els rols que s'esperava d'una dona en aquella època per la seva decisió d'estudiar infermeria i no seguir les normes de complir el rol d'esposa i mare. Evidentment, la seva família s'hi va oposar, en especial la seva mare, però ella ho va aconseguir, fins i tot va rebutjar proposicions de matrimoni perquè estava convençuda que casar-se seria una interferència en la seva decisió de convertir-se en infermera. Es va fer coneguda per la seva tasca de curant els ferits durant la Guerra de Crimea. Era coneguda com la Dama de la Làmpara, per la seva costum de realitzar rondes nocturnes amb una làmpara d'oli per atendre en els seus pacients. Ella i el seu equip de 38 infermeres que ella mateixa havia entrenat van estar atenent ferits a l'Imperi Otomà, on els ferits estaven en situacions pèssimes d'higiene quan van arribar, manca de medicaments, equipaments. A ella se li reconeix la introducció dels principis d'higiene, ventilació i nutrició entre els malalts per prevenir contagis, infeccions i reduir així la taxa de mortalitat. Tota una pionera d'una tasca que continuen milers de dones i homes arreu del món, així que avui dedicam el programa a tots els infermers i infermeres.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el...
Aquesta era una de les cançons per la que més es va fer, que va sonar més en aquells dies de pandèmia, amb la que es reconeixia tota la tasca que van fer cuidant a tots els malalts de Covid en aquella certesa, que van ser horrorós, però cada dia sortíem a les 8 de fosquet, no era?
Sí.
Amb el Resistiré a aplaudir i a mostrar aquell escalf a tota la comunitat d'infermers i infermeres que avui estan també fent bona feina, i parlarem amb una d'elles.
Sí, parlarem amb la Maria Tong Rubio, infermera de l'àmbit d'investigació de l'àrea de salut, perquè mos conti com està anant la taula informativa que hi ha avui habilitada a l'entrada de l'Hospital Mateu Orfila. També entrevistarem la directora de l'oficina de l'IBAVI a Menorca, Nagueda Reinés. Amb ella parlarem de qüestions d'actualitat com el retard en la construcció dels pisos a Dalsa Quintana de Ciutadella i altres temes en relació a la crisi de l'habitatge. Després en rebrem dos jugadors del club de bàdminton de Mo en plena Lliga Nacional Plata. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció Les cosetes d'en Tudurí.
És una lata el trabajar.
Sí, ho sabem, Axel, però què hi hem de fer?
Poca cosa hi podem
poca
fer.
Poca, no?
Sí.
A partir d'esto... A quina hora t'aixeques tu els matins?
Bé, a les 6.
Bueno.
Encara.
Sí.
Bé, bueno. Sí.
Sí, sí, faig poca cosa, vull dir, m'aixeco i marxo.
Ja, m'ho imagino.
No puc aixecar, fer un cafè, no. Desvetllar-me tranquil·lament...
No.
Surto corrent per la
porta. A partir d'esto, gràcies a Dios, la vida passa felizmente si hay amor.
Però aquest és l'amor que et trobes aquí a la feina cada
dia. Ai,
per sí. Tant, això, escolta'm, cosa, no té preu. I nosaltres
m'aixeco
que fem,
per vosaltres.
Ho sabem, i nosaltres ens encanta aquesta hora demanar-te a veure quines són les notícies amb ses cadús fent feina des de les 6 del matí que t'aixeques.
Doncs tenen a veure per la crisi de l'habitatge, i una de les mesures que havia posat en marxa el govern és aquest programa Lloguer Segur, que en el darrer any i mig, des que es va posar en funcionament, ha aconseguit captar tan sols 4 habitatges aquí a Menorca, uns resultats que estan bastant en fora dels esperats per una de les mesures de l'executiu autonòmic per fer front a la crisi habitacional. Els immobles que s'han acollit al programa ofereixen preus per sota mercat amb les garanties que dona la Conselleria d'Habitatge. Els lloguers són d'uns 800 euros per un pis de 100 metres quadrats. Avui el Parlament, Més per Menorca, ha qualificat de fracàs aquest programa i ha apuntat que el principal problema per accedir a un habitatge és l'adquisició de segones residències per part d'estrangers. El govern, en canvi, ha insistit que la inseguretat jurídica que pateixen els petits propietaris és per culpa de Madrid. Sentim, en primer lloc, la presidenta Marga Provenç i el portaveu ecosobiranista Josep Castells.
Perquè som una comunitat de petits propietaris que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por, perquè tenen una manca de seguretat jurídica degut a unes lleis estatals que protegeixen els delinqüents.
Aquests milers de petits propietaris, com és que no estan fent cua per apuntar-se al programa del Lloguer Segur? Vostè ha al·ludit respondre per què no funciona el programa del Lloguer Segur. Perquè, senyora Provenç, el problema de la manca d'habitatge en les nostres illes no és la por dels propietaris. El problema principal, perquè n'hi ha diversos, el problema principal és l'habitatge buit i les segones residències. El problema que tenim és que turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents.
Però ens ha anunciat que divendres que ve s'aproven modificacions d'aquest programa Lloguer Segur per mirar d'ampliar-lo i millorar-lo. I també és notícia que la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze, un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investigarà amb detall. El Consell autoritzarà una intervenció arqueològica per conèixer de primera mà l'abast d'aquesta descoberta. Recordem que en les primeres visites s'hi van localitzar restes humanes. Sentim el conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres.
És un descobriment molt rellevant perquè hi ha molt poques coves funeràries excavades a Menorca. I, per tant, des del primer moment, des del Consell Insular, han considerat necessari excavar i documentar exhaustivament la totalitat de la cova.
La descoberta, però, no tindrà cap afectació en el traçat de les obres que s'estan executant. El Consell, a més, assegura que una vegada finalitzi la reforma del tram entre Aló i Mó i també s'hagi fet aquesta excavació arqueològica, la intenció és que la cova sigui visitable per al públic.
Per sort, aquesta cova que han descobert no condiciona el traçat de la carretera. És més, la direcció facultativa de les obres ja ha fet possible, ja mos ha comunicat, que s'està fent feina perquè en un futur, quan estigui acabada la millora de la carretera general, també sigui possible visitar aquesta cova.
L'interior té una fondària d'uns 3 metres i mig i una amplària aproximada de 2,80. La cavitat, recordem, es va descobrir a l'inici de les obres de Rafal Rubí el passat dia 20 d'abril. Des d'aleshores, la zona es troba abalisada. I acabem explicant de l'atenció a les portes de l'Ajuntament de Sant Lluís. Una trentena de veïns de Binissafú han protestat aquest dilluns per mostrar el seu rebuig a l'antena de telefonia mòbil de 23 metres que s'hi ha instal·lat recentment. Denuncien manca d'informació i en reclamen la retirada. El consistori, per la seva banda, diu que no hi pot fer res. L'estructura es va muntar en pocs dies i ara els veïns, que ja han recollit centenars de signatures, en demanen la retirada. L'Associació de Propietaris de la Zona assegura que ja ha presentat dues denúncies formals i acusa el consistori d'haver-se desentès del conflicte. Per la seva banda, l'Ajuntament defensa que la instal·lació compta amb el vistiplau del govern en matèria de telecomunicacions i sosté que no té competències per intervenir-hi. Sentim Marga Mesquida, presidenta dels veïns, una altra de les afectades, i la batlessa Lola Strong.
Òbviament estem en contra d'aquesta aberració, primera i principal, per l'impacte estètic que té. Segona, que clar que tots volem millor cobertura en els nostres mòbils, però no a canvi a costa d'això.
Abans, si no es poden posar d'acord totes aquestes empreses que volen tenir l'exclusiva, que ho posin tot en una i m'ho posin allà dalt.
A nivell visual és un atemptat, val? No és gens encertada. Però a nivell legal, com a Ajuntament, no podem fer res.
Aquestes seran les notícies a les 2:30 més. Gràcies, company.
Que vagi bé.
Bona feina.
Igualment.
Adéu.
Dins el jardí de ca meu ha caigut cap pedregada i jo que estava florint tinc l'escana mullada.
I què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Pere?
A veure, avui ens hem despertat amb un dia ben assolellat, però l'AEMET diu que amb el pas de les hores poden aparèixer alguns núvols mitjans i alts que poden provocar alguna precipitació feble. Pel que fa a les temperatures, pocs canvis. El termòmetre es mantindrà entre els 15 graus de mínima i els 23 de màxima. Vent entre fluix i moderat de llebeig amb brises costaneres.
12:17, pausa i tornem.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 Ràdio. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca, fet a casa.
Un dia més entram en matèria ratllant de la crisi de l'habitatge a Sa Nostra Illa. El jutjat d'instrucció número 3 de Mur ha ordenat una nova subhasta pública dels 56 pisos de l'OU que s'obre a partir del pròxim 25 de maig. Amb aquest ordre es reactiva la possibilitat de deixar en mans de qui pagui més la situació de 56 famílies que fa anys que viuen amb l'angoixa de la incertesa.
Justament avui el grup socialista presenta una moció en el Parlament Balear en la que insten el govern balear a exercir el dret de tanteig i retracte en el procediment de subhasta judicial dels pisos de l'Avinguda Verge del Toro de l'O en els pisos que acabin en mans de grans tenidors privats. És una de les notícies de la jornada d'avui, d'aquestes i d'altres qüestions en matèria d'habitatge. En volem ratllar amb qui és la directora de l'oficina de l'IBAVI a Menorca, just en un dia en què s'ha fet la presentació oficial avui matí de l'oficina insular de l'habitatge. Senyora Àgueda Reinés, bon dia, com va?
Hola, bon dia, molt bé.
Què pot passar amb aquesta nova ordre de subhasta en aquests 56 pisos de l'O?
Bueno, pues, que continuï el procediment, no? que es va aturar i veurem que quina solució se li pot donar als veïns, bàsicament.
Mm-hmm. Des de l'IBAVI no se'ls pot adquirir aquests pisos perquè estan ocupats. Com heu tingut contacte amb aquesta gent des de l'oficina de l'IBAVI?
Sí, bueno, nosaltres vam mantenir una reunió amb el Balda i me van convidar a anar a una reunió amb tots els veïns i bueno, nosaltres els vam oferir una sèrie de d'eines com a plan B, no? En el cas que hagin de deixar els seus habitatges, quin és el protocol per poder formar part de registre, de donar-se d'alta en el registre de demandants i veure de quina manera et podem ajudar. Sí.
I quines són aquestes eines que poden tenir com a plan B els de la situació dels pisos de l'OU i també a Maó també hi ha uns inquilins amb unes situacions similars?
Bueno, mira, pues, avui, que és del que es tracta la notícia, no? Hem obert la nova oficina d'acompanyament d'habitatge insular i en aquesta oficina pues, se li podrà donar tot tipus d'informació. És una necessitat que hi ha detectada des de fa temps i que les administracions conscients de la problemàtica que hi ha d'habitatge i que és el primer problema que tenen ara els menorquins, pues, han posat en marxa aquesta oficina que donarà resposta a totes les persones que necessitin propietaris, llogaters, persones que necessitin un moment donat doncs una informació més jurídica, no? I bueno, i esperem que funcioni i que puguem donar resposta doncs, en aquestes peticions ciutadanes que han tingut al llarg d'aquest temps.
Mm-hmm. Aquesta oficina insular de l'habitatge està ubicada en el carrer Fernández de Angulo, nombre 2-4, en el municipi de Mo. Quines són aquest acompanyament, què és el que s'atendrà, quines són les persones i quines són les situacions que es recomanis, Àgueda, des d'aquí, des de la ràdio pública, que s'adrecin en aquest nou servei?
Doncs pues mira, bàsicament dic que és un assessorament voluntari i gratuït, allà on es posa com a punt important que és que l'habitatge és la prioritat de tots, volem millorar el que és l'atenció i coordinar sobretot els esforços entre administracions. Crec que és un conveni que demostra que hi ha col·laboració tant entre, en aquest cas, Consell Insular i Govern Balear, i això reforça pues, el nostre compromís institucional. Del que es tracta és que la gent pues, tingui informació i orientació sobre ajudes de lloguer, rehabilitació, accés a l'habitatge públic i altres programes disponibles, acompanyament personalitzat a persones i famílies pues, que tinguin dificultats d'accés o també en situació de vulnerabilitat residencial, i com també assistència jurídica tant a llogaters com a propietaris, incloent també els conflictes contractuals que puguin tenir o problemes procediments relacionats amb l'habitatge. Uh-huh. I també mediar i coordinar amb serveis socials dels ajuntaments, com em sembla bàsic, i altres entitats com Creu Roja, que són les entitats que solen demandar més aquest servei.
Uh-huh. En quant a l'accés a l'habitatge públic, de moment no s'han entregat nous pisos de protecció oficial. Quins són els que estan en aquests moments en marxa?
Bueno, ara tenim tres promocions que estan quasi acabades. Són els 11 habitatges de Sant Lluís, els 35 habitatges del Castell i 11 habitatges de Fornells.
I hi ha gent que ja estigui interessada o com estan un poc a fua
sí,
de ruta?
Sí, estem ja amb el procés d'adjudicació, estan demanant documentació, estan fent entrevistes per poder adjudicar el més possible aquests habitatges.
Supos que teniu llarga llista d'espera, no?, en qüestió en matèria de pisos de protecció oficial.
Sí, efectivament. Hi ha un nombre important de persones que estan d'alta en el registre de demandants.
Per què ha passat i per què es retarden la promoció dels 60 pisos de Dalsa Quintana de Ciutadella?
Perdó?
En els pisos de Dalsa Quintana de sí, Ciutadella sí. Que s'han retrasat, quin és el motiu? Què ha passat?
Bueno, el problema és que es va licitar la redacció del projecte i la segona empresa o persona que es va presentar va presentar al·legacions. Entonces ara s'ha de resoldre, bueno, hi ha un tribunal que ha de resoldre aquestes al·legacions i una vegada estiguin resoltes, pues, o bé es continuarà amb el procés ja i quedarà com a la persona que hagi quedat com a redactor del projecte, o bé si l'informe és contrari, pues, s'haurà de tornar a treure concurs.
Uh-huh. I en
previsió... Esperem que sigui pres perquè ja fa 2 mesos i, per tant, crec que està en procés ja de resolució.
De resolució i, per tant, urgència de que es comenci també i es vagin tirant endavant i es vagin fent passes. Hi ha noves promocions,
sí,
nous solars...
Sí, però la seguretat jurídica és
també
important.
També és important, sí, tant.
I entonces pues, s'ha de fer el procediment que correspongui.
Com toca, evidentment, sí. Hi ha d'altres promocions a la vista, Àgueda?
Sí, mira, tenim a Mercadal tenim una promoció de 35 habitatges a un solar que va adquirir a la Sareb el Consell Insular. Aquesta ja està redactat el projecte i en breu es licitarà el que és l'obra, diguéssim. Després tenim 3 promocions previstes també a Ferreries, en total de 49 habitatges. Uh-huh. A Ciutadella, a part de les 60 de la Quintana, tenim 2 promocions, una de 9 pisos i una de 3. A Ló també tenim una promoció de 14, que també està a punt de licitar. Bueno, en total tenim uns 209 habitatges pendents de licitar les obres. L'important de tot això és que es va modificar el que és la normativa i aquestes promocions d'habitatge públic ara mateix no hauran de demanar llicència en els ajuntaments, sinó que es faran per interès autonòmic. Això vol dir pues, que exactament igual que quan s'ha de construir una escola o un hospital, pues, tenen bueno, el que és el tràmit és molt més àgil i, per tant, molt més ràpid, clar.
El president del Consell Insular de Menorca ha anunciat recentment que el Consell vol adquirir blocs de pisos buits per a destinar-los a protecció oficial. Quines possibilitats hi ha?
Bueno, això us haurà d'explicar el president del Consell, no? Uh-huh. Crec que demà ho explicaran.
Ah, molt bé, fantàstic. Ja per acabar, Àgueda, i bé, en matèria d'habitatge hi ha tantes qüestions que preocupen a la ciutadania. També aquesta setmana hem conegut l'advertència del cicle d'economia en matèria d'habitatge i les diferents solucions que planteja per abordar els usos d'habitatge, repensar planejaments urbanístics. Bé, no sé si vostè hi era també en aquesta xerrada.
Sí, sí. Jo crec que s'ha d'afrontar des de tots els fronts, valgui la redundància, la solució de l'habitatge. El Cercle d'Economia ho diu molt bé al final, no? Ens hem de posar tot de la feina conjuntament, les administracions, la societat civil i també la iniciativa privada, per intentar pal·liar aquest problema, que ara mateix és el primer que pateixen no només els menorquins, sinó arrel de tot el país, inclús també d'Europa. Per tant, crec que és important fer feina tots junts i cercar solucions, que és el que la gent ens demana.
I de l'oficina insular de l'habitatge a disposició de tota la ciutadania en el carrer Fernández de Angulo 2-4 en el municipi sí. de Mou. Moltíssimes gràcies, senyora Àgueda Reinés, per atendre.
Volia dir com a qüestió també important que, a pesar de que l'oficina sigui a Mou, també s'obrirà un dia a Ciutadella. Crec que és important poder arribar a tots els menorquins, inclús si a algun altre municipi tinguéssim peticions, pues, se podria fer extensiu també.
Quin dia s'obrirà a Ciutadella?
Pues encara no ho tenim decidit, ara ha sortit d'una reunió, estàvem intentant aclarar tots aquests punts, però bueno, ja sortirà la publicitat i els horaris i els serveis que es poden oferir i tot.
I estarem pendents, moltes gràcies.
Tindrà informació.
Que passi bon dia.
Igualment, adéu.
El dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:30 minuts, ho dèiem en el principi del programa, avui celebram el Dia Internacional de la Infermeria i l'Àrea de Salut de Menorca ho fa amb taules informatives durant tot el matí a l'entrada tant de l'Hospital Mateu Orfila com també els altres centres, el Canal Salat, Ferreries, el Banyer del Sant Joan i Verge del Toro, una acció en què es vol donar a conèixer la feina diària i que fan totes les infermeres i que tan bona feina fan per tenir cura de la nostra societat.
Sí, tenim una connexió amb la Maria Tong Rubio, infermera de l'àmbit d'investigació de l'àrea de salut. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Com va el matí? S'està apropant molta gent a les parades.
Molt bé, la veritat, jo estic aquí a l'Hospital Mateu Orfila sí. i entra bastanta gent. Sobretot els pacients que tenim són gent que està ingressada, que són usuaris o els familiars d'aquests, o els propis professionals.
I per
sí
què
és... des de... Digue'm, perdó.
Sí, per què és tan important sortir en un dia com avui dels centres sanitaris i adreçar-se directament a la població?
Al final, la idea principal que tenim és ensenyar a la població el que és la professió infermera. Moltes vegades sí que és veritat que la infermeria està vista només a àmbit hospitalari, però sí que volem donar a entendre que la professió infermera està a atenció primària, a les escoles, en gestió, en investigació, en moltes més àrees que no només a la típica infermera que tothom té en ment quan està ingressat a un hospital.
I aquest és el missatge que voleu traslladar avui a la població, que la infermera fa moltes més coses de la que nosaltres ens pensam, com per exemple la que comentaves, la de recerca, que és l'àmbit on tu et trobes, eh?
Sí, sí, de fet volem transmetre una mica això, que som professionals que estem en totes les etapes de la vida de les persones, no només quan algú està malalt i va a una consulta. I sí que és veritat que ara el tema de la investigació, que al final és on estic jo i em conec una mica més, és un món que s'està donant a conèixer de la investigació en infermeria, que al final és molt important. Aquí a l'àrea de salut de Menorca tenim el programa de BPCO, que és un programa amb bones pràctiques en evidència científica, i és una mica en millorar les cures, basar-les en evidència i donar bons resultats als pacients.
Com a infermeres, quines són les vostres reivindicacions en un dia com avui? Perquè entenem que falta feina, falten recursos per desenvolupar en condicions la vostra feina.
Sí, al final, com a moltes feines per a l'infermeria, necessitem molts recursos, ja siguin econòmics, personals, materials fins i tot, i demanem una mica això, de donar a conèixer el que és la professió infermera i que també som un col·lectiu reivindicatiu i que ens donin una mica el reconeixement que tenim.
Teniu totes les places cobertes en tota la família d'infermers i infermeres o hi ha manca de professionals també aquí a Menorca, Maria?
Hi ha manca de professionals. L'únic que sí que és veritat que Al final també Menorca, al ser una illa més petita, sí que és una mica més fàcil i difícil a la vegada. Fàcil en funció de que la població que abarca és molt menys, però si veus la diferència, aquí a Menorca el principal problema és la població vacacional que tenim. Que a l'estiu la població de Menorca es triplica i les plantilles estan fetes per a la mitja de tot l'any.
Clar, no s'augmenta la plantilla en aquestes èpoques que ja ha començat el turisme, estem en temporada ja, per tant, ja noteu també aquest creixement de població, però sobretot a partir de les festes de Sant Joan, que amb les festes populars al cap de setmana es compliquen.
Ja comença tot. I no s'acaba fins a l'octubre, bueno, cada vegada més la temporada d'estiu s'està allargant. Però sí que Menorca augmenta moltíssim la població, fins al setembre-octubre encara hi ha molta població aquí estival.
Idò, Maria, avui és el dia per posar en valor la vostra feina avui i tots els dies de l'any, perquè la feina la feis cada dia, però justament avui vos trobaran a l'entrada de l'Hospital Mateu Orfila i també en els altres centres de salut per tal de tenir, conversar, de posar en valor i de que pugueu fer arribar un poquet i traslladar les vostres inquietuds a tota la població menorquina. Moltes gràcies per atendre la telefonada del Dia Menorca i que acabeu de passar bon dia. Gràcies, gràcies, gràcies.
Perfecte.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
És lo que a todos nos ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
El equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontra asegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I dependen de ustedes.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:36 minuts i ara rellam. Bueno, ens anem a jugar a bàdminton?
Sí.
Sí, tu saps jugar?
No, esperant que em convencin per començar-hi.
Ah, mira, si ens convencen.
Perquè Menorca, com sabeu, és una illa amb gran diversitat esportiva, amb equips i clubs que amb molta feina i esforç competeixen al màxim nivell estatal. És el cas del club de bàdminton Mahó, que aquest cap de setmana juga a casa la quarta màniga de la Lliga Nacional Plata, una competició en què l'equip menorquí arriba amb opcions reals d'ascens.
Serà dissabte en el pavelló Sínia Costa Vella de Salcàsser i tenim aquí dos de l'equip, jugadors i entrenadors. Albert Navarro, com estàs? Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Carlos Riudavets, com estàs?
Bon dia, molt
bé. Bueno, contents naltros de tenir-vos aquí ben uniformats amb el club bàdminton de Mo. Conteu-nos un poquet, vam, com funciona, com esteu en aquest club? Des de quan està el club bàdminton? Ja porteu uns quants anys de camí?
Sí, el club bàdminton Mahó va començar, deu tenir més de 25-30 anys de història, o sigui, molt abans de que comencéssim nosaltres a jugar a bàdminton. Bé, i nosaltres jugant duim, doncs jo duc des dels 12-14 anys, ara en tinc 38, però ja són uns quants, i sempre representant en el club bàdminton Mahó.
Quants jugadors teniu ara en aquests moments, entrenadors?
Jo crec que a Mo en devem tenir uns 100, 100 i pico, i tot Menorca amb 200,
i d'un
esport aproximadament.
Amb bona afició i un club amb una bona salut també i amb una bona trajectòria, consolidat a Menorca.
Sí, hi ha molts jugadors de totes les edats, no? Tenim jugadors categoria sub-11, sub-13 i fins a sènior, i que participen al Campionat d'Espanya sènior també.
Sí, quin és que... aquest campionat que esteu ara, en aquesta temporada que esteu fent?
Nosaltres jugam Primera Plata, que és, diguem-ho, segona divisió, segona B espanyola. Ja duim 3 anys.
3 anys a
Plata. 3 anys a Plata i quedant sempre a les portes de l'ascens. I esperam que aquest any sigui l'any que estem realment a prop d'aconseguir-ho.
Per aquells que no sapiguen gaire, desmunta el bàdminton. Com funciona aquesta Lliga Nacional Plata? Quants equips competeixen? Aquest cap de setmana jugueu aquí, a casa. Mm.
Sí, hi ha diferents categories. Per sota nostra hi ha la Lliga Bronze, hi ha una segona Oro. Nosaltres fa 3 anys o 4 vam aconseguir l'ascens a Plata i l'objectiu sempre ha sigut aconseguir pujar a Oro. Hi ha 12 equips. Es juguen 4 caps de setmana per tota la geografia espanyola. Ens reunim els 12 equips al mateix pavelló i juguem allà durant un cap de setmana, 3 encontres normalment. Com som 12 equips, hi ha 11 partits. En aquest cas a Menorca, al camp de l'Alcàzar, jugarem només 2 partits el dissabte. A les 9:30 el primer contra Drop València, que van tercers. Nosaltres anem primers invictes, ells van tercers amb una derrota més que nosaltres, i és l'encontre decisiu que decidirà si pugem de categoria o no, i també si guanyem la categoria, que a part de pujar volem... Pugen els dos primers, però també volem mantenir aquest liderat invicte i volem acabar a casa guanyant i demostrant que tenim un equip fort també que l'any que ve.
Per tant, partit ben decisiu i emocionant, no?, aquest cap de setmana.
Sí, serà molt igualat, serà molt emocionant, recomano a tothom que vengui, perquè crec que hi haurà emocions fortes i estem amb moltes ganes d'aconseguir-ho.
Supos que l'afició al club està més que preparada, no ja?
Sí,
hi haurà... Estaran allà recolzant...
Sí, no només del club, però també esperem... Perquè, o sigui, el bàdminton ara representem a Maó, però també és una mica... Nosaltres sentim també que representem a Menorca, no? Som el club de Menorca, que ara està més amunt de la Lliga Nacional, però som conscients de que també representem a Menorca i estem segurs de que vindran moltíssima gent d'altres clubs i de tota l'illa a animar-nos.
Teniu llavors opcions reals d'ascens en aquesta Lliga Nacional d'Or i Divisió d'Honor, i això seria espectacular, no?, pel club, aquesta ascens.
Sí, ja dic, és un objectiu que duim perseguint bastant de temps. Hem fitxat jugadors per aconseguir aquest objectiu, i estem molt a prop, com diu ell, estem invictes. Ens queda el segon rival més difícil de tot l'any,
que és el Drop València.
Ja vam guanyar la Orden, que és l'altre que només d'una derrota, i a part, com ha dit ell, l'objectiu a part d'ascendir és quedar campions, així que els dos encontres són dos finals.
Dos encontres, dius, a les 9:30 jugueu contra Drop València, i el següent encontre?
A les 2:45 contra Benalmàdena.
Val. I d'aquí, però bueno, amb el primer ja se sabrà cosa.
Si guanyem el primer, està assegurat.
Està assegurat.
L'ascens, probablement l'Orden guanyarà també, així que si volem quedar campions hem de guanyar els dos. Benalmàdena van els tercers per la cola, com si diguessin. El partit fort i igualat serà el primer, però qualsevol cosa pot passar, i també serà dur el següent partit, i segur que serà molt interessant. Com en Carlos diu, tenim jugadors de fora, tenim dos jugadors suecs, també juguen dos jugadores catalanes, i amb nosaltres, a part del Carlos, de mi, de la Laura Anglada, aquesta de Ciutadella, i tots estem jugant a bon nivell i creiem que tenim opcions, i segur que tothom que s'aproximi, ja conegui el bàdminton o el conegui menys, ja el jugui o no el jugui, segur que s'ho passarà molt bé.
Què té d'especial el bàdminton, que enganxa tant en aquesta pràctica, que hi ha tanta gent aquí a Menorca que ho practica, i que sobretot us va enganxar a altres quan vau començar, us en recordeu o no?
Sí, jo jugava a futbol, que era el que jugava tothom, i em vaig passar al bàdminton i vaig veure que a mi em divertia moltíssim més, i em sembla un esport que quan comences ho fas molt malament i ja t'ho passes bé, no? És un poc com el tennis, per exemple, que si ets dolent t'ho passes molt malament, un poc assimil amb el pàdel, que al principi tu arribes i t'ho passes bé, i després, ara sí que és veritat que és un esport que per jugar al nivell és realment complicat i és molt exigent físicament. És el esport més ràpid de raqueta del món.
i està en creixement a Menorca, es badminton, es club aquí. Em diuen ara que hi ha un company, en Guillem Cintes, que també juga a badminton. No sé si
sí,
el coneixeu.
Sí, jo el conec.
Idò, ell és càmera d'aquí d'IB3. Ah, però... Ho fa bé o no, en Guillem?
Sí, va. Està començant.
Està començant i gaudint-ho bé,
sí,
eh?
Sí,
molt bé, molt bé. Això està bé. Idò, la gent li agrada, no? I està en creixement aquest esport. Teniu ara com a club, a més d'aquest desig tan fantàstic que vos desitjam, que el teniu a tocar i que el tingueu aquest cap de setmana com a club, hi ha alguna necessitat, alguna millora que tingueu així també ganes de millorar? Sempre hi ha cosetes, no?
Sempre, evidentment. I, el tema que com a club també més hem reclamat són instal·lacions esportives adequades, no? I el club de badminton Mo juga a Verge del Carme, al poliesportiu de l'escola, i no sé si ho heu vist a redes socials, però hi ha hagut bastanta queixa per part nostra, perquè hi ha molt, no estan en condicions ideals de jugar. Per exemple, el torneig de l'Open de Mo, que es juga cada any a les festes, es va haver d'acabar a un altre pavelló per les goteres que hi havia al pavelló. Vam haver de cancel·lar o parar el torneig i anar-nos a una altra banda. I això passa a vegades també quan anem a entrenar. I evidentment, o sigui, com tenim nens des de sub 11, com deia abans, fins a sèniors, o sigui, no són les condicions ideals per tenir nens i per la pràctica esportiva. Hi ha vegades, hi ha clots al terra. Jo anava a l'escola a Verge del Carme, jo recordo jugar a futbol al lloc on ara hi ha el pavelló, i el pavelló està exactament igual, o sigui, el terra és exactament el mateix que quan aquell pavelló es va fer. No? Que va ser, de fet, el col·legi el va aconseguir amb l'ajuda del Consell Superior d'Esports. I quan tu veus, o sigui, per mi és quasi com la meva segona casa, no? He estat allà moltíssimes hores com a estudiant, però i també com a jugador de badminton. I quan veus el terra, que està igual, veus forats, veus el sota del terra i tal, doncs et fa una mica de pena. És una de les, és la nostra petició més gran, no? Tenir unes condicions, unes instal·lacions adequades. Per part de a alt nivell i com amb el suport que estem rebent ara mateix de les institucions per jugar a plata, i que sabem que si pugem rebrem més suport per jugar a or, amb això estem bastant contents. I si no fos per aquest suport econòmic no ho podríem fer i no podríem portar jugadors de fora. Però sí que es ve que necessitem instal·lacions més adequades, no només per poder entrenar més hores, però també per poder fer-ho amb condicions.
Bé, una demanda de pràcticament tots els clubs esportius de món en aquests moments, les instal·lacions esportives adequades, perquè aquest cap de setmana jugueu en el pavelló Cine Costa Vella de Saltcàsser. Clar, sí. Aquest no és cap vostre, no, diguem-ne,
no,
esteu només per aquesta fita.
Sí. Sí, és també no és només que està en males condicions, que ja no es podria fer una competició així, però com bé diu el Carlos, no hi ha grades i no es pot.
Clar.
No podria venir la gent a veure Mos i no podríem ficar 12 equips, perquè cada equip ve amb 8-10 persones i no hi cabríem allà dins.
I de quanta gent vos aplegareu a Saltcàsser en el pavelló aquest cap de setmana? Uns quants?
Sí, el nostre equip ve sencer, els suplents, els titulars, tots... a tots els entrenadors, i que jo sàpi, tothom que conec que juga a badminton vindrà.
Estarà tothom allà ben present.
Esperem que sí.
Per animar a tots els jugadors, entrenadors, amics del club badminton Mahó, que aquest partit guanyeu, que disfruteu molt, que gaudiu molt, però que a més aconseguiu aquest ascens tan desitjat. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
I ens ho explicareu la setmana que ve, eh?
I tant que sí.
També podíeu venir a veure vosaltres.
També sí. Podríem venir, tota la raó. Bé, idò, allà serem. Vinga, vamos, ben dissabte. Gràcies. A tu, a nosaltres.
El dia Menorca. Fet a casa.
I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des de Castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Paguen bé, em paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
Ses cosetes...
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudorí.
Et toca, toca.
Que em toca?
Era el segle XIX,
El seu nom, Joan Serró, mandoler per vocació. El seu mot, a la pera, li agradava.
I ja el tenim aquí, es bandoler del dia Menorca. Toni Tudori, com estàs?
Bandoler, bandoler, sí.
Bandoler,
sí,
bandoler, d'Escastell.
Que no tenien que xerrar.
No tenim que xerrar, si no tens bona cobertura no xerrarem de res, eh? Puja la música, Jordi. Que has de tornar a la cuina, Toni, que ens sembla que no tens cobertura, eh? Tata, vam dir l'altre dia que sa cuina no.
No em mateu, jo tinc dos fills i una esposa, us daré tot mon diner.
Hola? No pares. Hola, de borinar. Va, on ets ara?
No,
ara... Ja m'heu dus auriculars, Toni Tudorí? Mira com remena, tu. Op, que s'ha caigut ara. No te facis mal.
Ai, Toni.
Vam, l'altre dia vam anar a dinar a la Rueda. Vam quedar, vam fer... O sigui, en Jordi te va posar el mòbil a punt. Te va trobar l'aplicació, la instal·lació, te va treure el que no tocava, te va posar el que sí tocava i te va dir quins llocs de casa teva podies fer la secció i quins no. Veig que no.
I ara què?
Ara sí?
Com que no?
Perfecte. Vam?
Vale.
Però lleva't els auriculars. No, ja no.
No, per què em vas haver de llevar?
O perquè no va bé, no se sent bé si m'adus auriculars. Sembla que faci dos dies i no 10 anys que fa aquesta secció, aquest home. Ai, ai, ai. No, sí, ja et dic jo.
Ja tenc auriculars posats.
Ara sí.
Ara sí. Bueno, és que tenia el parato dins la butxaca.
Ja et dic jo, que és que no avançam.
No avançam.
Toni Tudorí, avui de què hem de ratllar, vam?
D'allò que vam quedar, m'ho vol demanar que parléssim de contraband.
Idò, vinga.
Vam, què és contraband per vosaltres?
Aquelles persones que contraband,
el
que fan
diu...
coses amunt i avall que no són massa legals.
Idò, el diccionari català Bonsabaliar d'en Nucubé Moll diu: introducció furtiva de mercaderies prohibides o que no han pagat els drets d'entrada.
Això, molt bé.
Estem d'acord?
Estem d'acord.
Sí.
I hi ha hagut, què passa? Menorca, què és? Una illa.
Sí.
I a les illes, que hi ha molt de mar al voltant, hi ha pescadors i gent que té una barca. Mira, us llegiré una cosa d'en Francesc del Branca, molt ràpida, que xerrava de faules. I xerra, diu, Sant Pere, que era o havia estat pescador, era un poc contrabandista com tots o la major part dels pescadors. Se'l diu en Francesc del Branca, que no ho dic jo.
Pedro!
I encara que perseguia son mestre, havia deixat sa barca, no podia deixar el contraband. El bon Jesús bé el predicava, però en l'aire. Sant Pere feia bons propòsits d'esmena i tots tabades. Un dia els carabiners el van agafar i li van fer pagar ses verdes i ses madures. Se queixar son mestre, que li digué: i quina gràcia vols, mestre? Vol dir Jesucrist. I ell va respondre: que els carabiners sempre tinguin el vent de proa. I així ha succeït d'aleshores ençà. Diuen que està provat que per encalçar contrabandistes els carabiners tenen el vent de proa. Què t'ha semblat aquesta faula?
Molt bé.
Procedo molt bé. Bon. I on t'estaven? La gent vivia com podia. Què?
Segueix, t'estic escoltant atentament.
Okay.
Vaig a veure abans per on vas.
No, vas per on vas, que per exemple, un poble on qui més qui manco havia ajudat a fer, descarregar els saques i dolers en els postos amagats, perquè prop de Sant Climent hi ha moltes caletes i molts d'enfonys, i allà pràcticament jo tenia familiars allà que de tant en tant els cridaven i anaven a fer un viatge d'aquests, a fer una descarrada, no?
Esperar sa barqueta per descarregar tot el que duen, eh?
No, sa barqueta arribava i en terra agafaven ses saques i anaven a duien a Magalès.
Clar, o sigui, era un moviment ben ràpid.
Uns enfonys que tenien... Què?
Eren moviments molt ràpids perquè no els enganxessin.
Bueno, no, els moviments a les fosques. Per això els dies de lluna plena no era massa bo d'entrar el contrabando, perquè els guàrdies civils i els carabiners pues, se podien pescar més fàcilment. Però, va, això s'ha fet sempre... El problema està... Jo com era el lot? Amo, hi havia dues bandes que venien tabacs, Chesterfield d'aquells, saps? I coses així, roig americà. I era, un era en el carrer Isabel II, prop de l'institut, a una cambra, una senyora que en tenia, i, voleu lots, un paquet de cigarros. I un altre, un barber que hi havia en el cos, just començar. Tothom ho sabia, que allà venien tabac de contrabando. I com és que no els enganxava? Pues perquè estava semitolerat. Perquè, com sempre, els que tallen el bacallà són els capitalistes, els senyors, no els pobres desgraciats que el van, que fan de la venda al menut. Mm-hmm. No sé si estem d'acord o no, però vaja.
Estem d'acord.
Bueno, hi ha moltes històries d'això del contraband i...
Aquesta barberia, que dius que hi havia nascós, que hi havia tabac, encara existeix o ja no?
Ai, no ho sé, no m'he fixat.
Mira, ho podríem investigar.
Té que estar molt a prop del nombre 4, que és una llibreria.
Ho investigarem.
Era per allà. Era antes d'arribar a les Moreres, just començant a la dreta, per allà hi havia. Dic una barberia, que allà hi havia tabac. I les coses eren així, tu. Ara, en tot cas, vendrien altres coses més fortes que el tabac, perquè, bueno, les coses van evolucionant cap a pitjor, moltes vegades.
Què hi havia, tabac i altres mercaderies com quines? També hi havia alcohol i aquestes coses, o què?
No, el normal era tabac, però, per exemple, jo ja de grandot vaig fer molt bona relació amb uns pescadors de Pescastell i Mó, que eren els reiners, els parents d'en Tòfol Mús, reiners. Uh-huh. I un dia que van anar a pescar, que van pescar res, però és igual, amb en Felipe, i li van demanar, Felipe, diu, i on anàveu, què duieu, tabac? Diu, no, tabac no, diu, agafaven els animals aquests, dic, animals carinyosament, carregaven de benzina sa barca, anaven a Mallorca, Eivissa, saltaven a la península i arribaven a Tànger, al nord d'Àfrica. I que anaven a cercar moltes vegades? Pues coses tan estranyes com un cigüanyal d'un cotxe d'aquells antics, que a Menorca no hi havia... Bueno, no hi havia de materials de recanvi, d'aquests cotxes dels anys 20 i 30. I des d'aquí enviaven una carta, encarregaven el seu guanyal, encarregaven una altra peça d'un Ford no sé què, o d'un Citroën no sé quantos, i ells amb un lleut de res, de no massa espams, no? Anaven des de Menorca fins a Tànger, tu. I un dia diu, els guàrdies civils, els carabiners mos tenien jurada, i diu, bueno, està prop d'una setmana dins d'una cova amagats, que els altres no la coneixien, fins que no van escampar la boira, no van sortir. Però ja ho sabien tots, podien amagar com podien fer-ho, i era un complement perquè ells eren pescadors, eh? Els tenien que enfadar, però bueno, entre col i col...
Tenien un sobresou, no?
Doncs aquí teníem el... Sí, clar, i d'això, més a manco, hi havia molta gent. Allà, a Saca, ja arribava, doncs, a què? Anaven, carregaven 12 sacs i els hi pagaven 3 duros. Hi ha anècdotes, bueno, bastant divertides en aquest sentit, no? Com per exemple, n'hi ha una, que no diré's nom, però que hi va haver un capellà que va tenir un accident una vegada sense voler.
Ah.
I va ser perquè un parell de contrabandistes que els havien mig enganxat, la Guàrdia Civil els va demanar on eren diumenge a tal hora, i ells van dir que missa. I la Guàrdia Civil va demanar al capellà, concretament de els que havia fet la missa a Sant Climent, si havia vist en aquells allà dins de l'església. I ell, bon home, sense voler, va dir que no els havia vist. Els va caure un paquet.
Oh, clar.
Increïble.
I en aquella època no podien, no enviaven un WhatsApp. No li podien enviar un WhatsApp en el rector dient, escolta'm, que ajuda'ns, digue'ns aquí que estàvem a missa. No.
No, no, no. Ah, ai, mira en Bremot, ja el tenim aquí. Com brama.
Escolta'm, hi ha més casos, no?, del món dels negocis de contraband, que en podem seguir xerrant o no? Perquè ja hem de marxar.
No ho sé.
Bueno, i sí, després...
baratarem de tema, perquè vale. Avui no hem parlat, no hem parlat de llinatges.
Correcte, va, la setmana que ve, idò. En Bremot, que se mos tira a sobre, bon que ja hem de marxar. Escolta'm, una forta abraçada, Toni.
Vinga, guapos i guapes. Ja mos veurem un altre dia.
Fins un altre dia.
Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell era dels bons fumadors.
I avui que tornem als cinemes, en Es Moix Negre una altra vegada?
Sí, hi ha Cineclub avui a les 8:30 amb la projecció de la pel·lícula Decorado, un llargmetratge d'animació estrenat l'any passat del director Alberto Vázquez.
El tabac de pota quedava prohibit. La Montbernat ben decidit. Ell, que gran fumador era,
Toni, que encara hi ets o no? Mira quina cançó de Subaida que ratlla de quan es va prohibir el tabac de pota.
L'any 1867, els senyors ministres de Madrid van decidir per reial decret...
La setmana que ve ens tornem a escoltar, Toni, i nosaltres tornem demà, eh?
Vinga.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Gris? M'encanta Gris.
Per poc
Gris.
Hauria de ser les 6 o les 6 i mitja.
Anava a cantar, però no ho faré, eh? Adéu, fins demà.